Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Estem a divendres, ja portes d'un nou cap de setmana, el darrer cap de setmana d'aquesta voràgine de dies de Nadal, i que a més aquest any coincideix amb l'arribada dels Reis d'Orient. Demà dissabte la cavalcada i la nit de dissabte diumenge, doncs l'arribada dels regals, per entendre'ns, i diumenge, dia festiu, que acaba amb diumenge, dia de Reis. Els escolars gaudiran d'un dia extra de festa, que serà dilluns, i això sí, a partir de dimarts vinent ja està. Tota la normalitat. Un grau. Tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Farem la primera connexió de l'any amb la redacció del diari La Mañana per escoltar el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Estarà amb nosaltres avui el Ramon Drudis. Ja sabeu que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Amb ell parlarem d'astronomia. I també obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, doncs la primera cartellera d'estrenes de cinema amb la Laura González. Aquesta setmana tot és la primera de l'any. I a partir de dos quarts de dues, doncs l'Espai Groc, on et fem propostes per acabar d'esgotar aquests dies doncs, de semifesta. Dic de semifesta perquè sí que és festa per escolars i gent que treballa a les escoles i gent que s'ha agafat festa. La resta tots treballem encara que estiguem encara en períodes de Nadal. En fi, des d'ara fins a les dues, moltes coses, moltes propostes, totes des de Lleida. I a Lleida, ara mateix, és el que dèiem, tenim un grau, busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Josep Moraga. Josep, què tal? Bona tarda.
Bon dia. Avui seguim amb el predomini de cel serè, amb temps bastant estable, amb presència d'alguns núvols baixos i temperatures sense grans canvis. En tot cas, poden pujar de manera notable en algunes zones de la província, màximes que es mouran avui entre els 4 i 5 graus i el vent que bufa variable i fluix. Pel que fa al cap de setmana, esperem un ascens de les temperatures generalitzats a la província de Lleida. Seguirà la boira a primeres hores del dia, però en general el cel estarà serè i les temperatures s'enfilen. Per exemple, a Lleida màxima de 7 graus, a Viella 7, a la Seu d'Urgell màxima de 13 graus, a Balaguer 3, a Tàrrega 3 i nocturnes que es mouran entre els 4 i 5 sota 0. El vent per la seva banda bufarà variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Josep.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant d'informacions diverses. Els CDRs desmarquen ara de la barricada de les Borges Blanques, on es van accidentar dos Mossos el passat 21 de desembre. L'organització assegura que l'única activitat d'aquell dia ponent va ser el tall de la 2 al Carràs. Curiós. Són responsables de totes les barricades, menys aquella, que és la que ha causat problemes. Curiós, eh? No deixa de ser curiós. No dic que no sigui veritat, dic que no deixa de ser curiós que després de que el sindicat USPAC presentés la denúncia al jutjat de Lleida per temptativa d'homicidi i que dels Mossos d'Esquadra també van obrir diligències al moment, però no es va poder imputar ningú perquè no es va localitzar cap individu al voltant dels pneumàtics, doncs el CDR ara diguin que són responsables de tota la resta menys d'aquella concretament. Repeteixo, no deixa de ser curiós, no dic que no sigui veritat, curiós. A Lleida, si tot tenim d'altres problemes. En tenim molts, però estem entretinguts amb altres històries. Com, per exemple, no hi ha de si canviem els noms dels carrers, que també és un d'aquests divertimentos que tenim darrerament. Hi ha 9 carrers amb dansa, dels quals 4 ja s'ha aprovat el canvi de nom, els altres 5 a priori no canviaran, dic a priori, si al maig entre doncs una altra formació política tornarà a canviar noms de carrers, i això jo crec que serà una tònica cada 4 anys. Ja cada 4 anys s'hauran d'anar actualitzant noms de carrers. Però és que l'avinguda Alcalde Areny, que ara ha passat a anomenar-se Joana Raspall, l'Ajuntament de Lleida la va rotular com carrer Joana Raspall. Clar, de seguida van dir, aviam, si abans era avinguda amb un personatge franquista, ara que posem un personatge no franquista, el degradem d'avinguda a carrer. Doncs vinga, tuits i més protestes. Doncs tranquils, perquè la paeria ha aclarit que el decret de canvi de noms de carrers va establir la denominació d'avinguda de Joana Raspall. Per tant, s'encarregarà als arquitectes municipals doncs, que millorin això. I també la passarel·la peatonal que hi ha, doncs, donant amb aquest carrer, també s'encarregaran aquests arquitectes municipals buscar la solució tècnica que permeti modificar la inscripció que apareix ara a la passarel·la dels Maristes com A.Areny. També s'ha de canviar aquesta inscripció. Les empreses culturals de Lleida impulsen una bienal per explicar-se i exportar produccions internacionalment. En els propers mesos s'elaborarà un cens per quantificar el volum del sector a la ciutat. Una de les coordinadores del projecte de les empreses culturals de Lleida, Margarida Troguet, explica que volen fer una bienal per explicar el sector.
De una no fira, de un projecte que seria una barreja de fira i de festival, que no tenim nom encara, però que pensem que podria ser una bienal, per explicar una mica què és el que està passant amb tots els sectors de la cultura a la ciutat. Quan diem aquesta bienal, estem pensant en un esdeveniment que tindrà, que tingui tres potes, una que tingui a veure amb el pensament, una que tingui a veure amb el mercat i una que tingui a veure amb l'exhibició. Per tant, ens hauríem d'inventar un macroesdeveniment bianual on tota la indústria i l'empresa cultural de la ciutat tingués un raconet per poder-se explicar durant 2-3 dies de l'època de l'any que encara no hem decidit.
En fi, una bona idea, però que de moment no deixa de ser una idea. Veurem en què es materialitza tot plegat. Convidarem un dia la Margarida Troguet, amiga d'aquesta casa, perquè ens expliqui les interioritats d'aquest projecte. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem de bàsquet. Avui nova jornada al Força Lleida, però amb dubtes pel que fa a la parcel·la esportiva. L'equip lleidatà obre l'any nou rebent el Barris Nord del Valladolid amb diversos jugadors amb molèsties i, a més, avui se celebra el Dia del Bàsquet Lleidatà i el Memorial Marc Retamero. Això serà just a l'inici del partit. Avui es recolliran joguines, per tant, es poden portar joguines, però, a més, hi haurà un llançament de peluixos al camp just abans de l'inici del partit i tots aquests després es repartiran. Per tant, hi haurà aquesta festa, aquest memorial just abans del partit. Això serà per celebrar el Dia del Bàsquet Lleidatà i el Memorial Marc Retamero, però a la parcel·la esportiva el Força Lleida rep el Valladolid amb dubtes de jugadors amb molèsties i veurem si se suma, doncs, aquesta primera victòria del 2019, que de fet és el primer partit que es jugarà.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que a les portes ja d'un nou cap de setmana, el cap de setmana, per cert, marcat al calendari dels nens en vermell, almenys aquest, sí, d'aquest any, Mari Carmen. Per cert, Mari Carmen Salvador, bon dia.
Bon dia.
Dic marcat bon en dia. Vermell perquè les seves majestats, els Reis Mags d'Orient...
Arriben el dia 5.
Clar, demà. Demà dissabte arribaran a Lleida i la nit de dissabte a diumenge estaran extremadament enfeinats per ja anar-se'n a descansar fins l'any vinent i el diumenge, doncs, veure com les llums de les llars s'engeguen molt d'hora. Jo, almenys, quan era petit, escolta, ja a les 5 de la matinada, ja sense despertador,
em
despertava i corrents cap a la... Jo, a mi m'ho deixaven a la cuina, que estava tocant al balcó, i corrents cap allà i hi havia caixes, corrents a despertar els pares, el germà... Curiós, no?
Igual. Però és que ja no dormien, dormíem amb un ull tancat i un ull obert,
És magnífica aquesta...
A veure si senties, a veure quan entraven.
I tant que sí, aquesta nit. Per tant, demà la cavalcada, a poc que pugueu, sobretot les llars amb canalla, s'hi ha d'anar, jo crec que és un... A més, a Lleida hi ha una cavalcada força maca, i després a posar-los d'hora al llit i a dormir, que després sempre acaben arribant. En fi, de totes maneres, dia 4 de gener, nosaltres viatgem 25 anys enrere en el temps, ens n'anem cap a l'any 94, un 4 de gener, que per les dates no va caure en divendres. No era divendres.
No, no,
he de
no.
Mirar, he de mirar com va anar,
sí, això. No, no era divendres. Fa 25 anys no era divendres, però també el Camarlenc dels Mags anunciava per tot Lleida, per totes les barriades, l'arribada dels Mags d'Orient. La comitiva reial estaria formada per 11 carrosses, 8 bandes, i com cada any es llançarien 4.000 quilos de caramelos. 4.000 quilos de caramelos uh-huh. Ja havia previst l'any 94 per la cavalcada de Reis.
Mira, estic mirant que fa 25 anys uh-huh. Els escolars els hi va anar molt bé, perquè tal dia com avui, un 4 de gener, era dimarts. El dia festiu, que és el 6, era dijous. I ja saps que els escolars, a l'endemà de Reis, també els hi donen festa.
Sí, o sigui, bueno, agafaven, empalmaven.
Que era divendres, i per tant, llavors sí que tenien després divendres, dissabte i diumenge per fer anar les joguines, però, que és el que diuen.
Clar. Si no, no, i els professors, els professors se'ls hi venia de perles,
Això fa 25 anys, aquest any és diferent, Per la resta de mortals, dilluns s'ha d'anar a treballar, i les escoles, mestres i nens, dilluns encara tindran festa.
Encara tindran festa. Bé, doncs comencem i acabem amb esports.
Molt bé.
Els esports de neu van tenir un ple total. 700 escolars de Lleida també van anar a esquiar al Pallars. Els hotels de les comarques del Pallars van arribar al ple total en la majoria de casos. Després, l'Hospital Arnau de Vilanova va ampliar aquest any la zona de consultes externes. Van projectar noves instal·lacions enfront de la part vella, davant de la part vella, i d'altra banda, la paeria també preparava un informe sobre l'estat dels edificis del casc antic. Continuem amb projectes. La màfia xina va assassinar a una família oriental a Gandia. Tot apuntava a un ajust de comptes. Clar. Els cadàvers van aparèixer apunyalats i degollats a cops de destral. També la màfia xina podria estar implicada en un assassinat a Gavà d'un ciutadà xinès de 31 anys. La policia estava investigant el cas i havia de descartar el robatori com a mòbil del crim, o sigui que se va descartar el robatori com a mòbil del crim, devia de alguns altres motius. Però recordin, amics veient, això és l'any 94.
Sí, 94, eh? 94.
Bé, doncs l'Associació de Veïns de Balàfia va rellançar la idea de salvar l'església de Tiurana. Van creure que seria una pena que desaparegués sota les aigües del pantà. S'activarien els contactes amb el Ministeri d'Obres Públiques i Transports, i els bisbats de la Seu i Lleida també estaven d'acord amb aquest projecte. Els veïns volien fer una campanya per traslladar el temple al barri, a Balàfia.
Ah, anava a dir, crec que t'ha entès bé. O sigui, des de Balàfia volien fer això.
Sí, l'Associació de Veïns de Balàfia.
Sí, sí, bueno.
I no, es va quedar...
No es va fer.
No, a l'ermita de Solers, i tot, em sembla que se va quedar per aquella zona la reconstrucció del poble.
Home, la veritat és que si s'ha de moure, que quedi relativament a prop.
Però bueno, Balàfia ja...
No era una mala iniciativa, tampoc.
És que no tenien una església molt petita, era una cosa molt estreta, molt petita.
Clar, fa 25
i deien,
anys.
Bueno, pues mira, ja aquest lloc, és que la trasladin aquí, que tenim terrenys. Ells pensaven, vull dir, era positiu.
No era una mala idea, tampoc. Positiu.
I acabem com començàvem amb esports. La Unió Esportiva Lleida...
Això anava a dir, dic, tota aquesta setmana no m'has dit res de futbol. Això és que estem de vacances.
Va tenir un desfase, la Unió Esportiva Lleida, parlem d'economia, un desfase de 30 milions de pessetes a les taquilles. Cada partit, a excepció del que es va jugar davant del València i el Saragossa, quedaven prop de 2.000 entrades per vendre. Les previsions eren de recaptar 9 milions cada partit i se feien 4. O sigui, se recaptaven 4.
Home, doncs déu-n'hi-do, eh?
Esperaven que en la segona volta es pogués cobrir amb els partits del Barça i del Real Madrid, perquè la primera volta...
Però, ja ho sé, però aquests dos partits no t'arreglen l'any, bueno, amb aquestes previsions.
No, estàvem a primera, havíem tingut que fer els desplaçaments llargs. Havíem tingut que anar a Madrid i a Barcelona, però ara tenim que vindre, i aquí estava l'esperança, a veure si feien un ple de gom a gom. I bueno, ho vam guanyar al Madrid, si no recordo malament, aquí a Lleida.
Aquí a Lleida, sí, que després va ser la destitució de Benito Floro, entrenador del Real Madrid, que és aquella gravació que li van fer a través de la porta del vestuari, perquè, clar, els vestuaris de Lleida doncs, eren el que eren.
Sí, no són els de Madrid ni Barcelona,
o sigui,
no.
La porta no era una cosa allò blindada, s'escoltava des de fora que va dir que elles, bueno, aquelles frases, busqueu per internet, que això ho trobareu, no ho reproduirem ara, però això va ser aquí. I van perdre, és veritat, 3-2, crec, si no recordo malament. 3-2 o 2-1, no sé com va anar.
Bueno, no he vist el resultat.
També és l'any, ara us faré spoiler, bueno, spoiler no, perquè fa 25 anys, en el que el Lleida va guanyar el Camp Nou, ja ho vam dir, crec.
Sí, el Lleida va guanyar el Camp Nou la primera volta.
I el Lleida va acabar baixant a segona divisió.
Sí, era, era cué, llavors, quan va guanyar el Madrid ja era el cué.
Sí, imagina't, en fi. Mari Carmen, apa, escolta, que et portin moltes coses els Reis. Els Reis, bueno,
m'he portat bé, Ricard.
Això no l'he dit ni car...
Sí,
no, però la meva part perfecta. Jo l'informe que els envio els Reis ha sigut positiu, bueno, Mari Carmen.
Doncs així, pues, és possible que em deixin alguna coseta.
Sí. Escolta, una abraçada.
Igual
fins dilluns.
Per tu, que et deixin alguna cosa.
Gràcies.
Fins dilluns a tots.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cinc minuts ja per sobre de dos quarts d'una. Ara sí, arriben... és veritat, és veritat. Demà dissabte arriben ses majestats, els Reis d'Orient, però n'hi ha uns altres, unes altres majestats, que s'han avançat i els tenim sonant ara aquí, com són els Rolling Stones. I amb això, amb aquesta sintonia, el que fem és donar la benvinguda al redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Son las majestades, han llegado.
Sí, bueno, nosotros somos los tres reyes majos.
Vaya que sí. Bueno, Andrés...
Porque estos magos me parece que son un fraude.
Bueno, bueno. Oye, ¿cómo ha ido la entrada de año?
Bueno, ha ido como van las cosas, pues para mí es un día más, al fin y al cabo.
Hombre, ¿pero tú te comiste las uvas o no?
No, hace años que ya paso de esas pamplinas, pero, a mí las imposiciones no me gustan.
¿Pero lo cambias por otra cosa o no haces nada y punto?
Lo hacía antes con cacahuetes y luego tal, y digo, ¿para qué chorradas? Digo, yo paso de estas chorradas, ¿por qué? Pero si esto se lo inventaron aquí para promocionar las uvas, bueno, a principios del siglo, del año pasado, si digo, quieres, del siglo pasado.
Si quieres buscarle la parte positiva, al menos es fruta.
Bueno, pero no sé, tampoco, no, es que no, a mí las payasadas no me van.
Bueno, muy bien, Andrés. Oye, supongo que para este fin de semana hay pocas cosas, teniendo en cuenta que es la cabalgata y el domingo es día festivo, pero algo habrá, ¿eh?
Sí, bueno, en el Café del Teatre, además esta tarde, a las 8:30, Lopardal Roque, nuestro querido David Sterry, pues se junta con una banda que se llaman The Western Thunder Birds, yo te lo digo, lo que
sí, sí, bueno.
O sea, los pájaros carpinteros del oeste.
Vale.
Porque como él es el autor del Son del Oeste, esa canción que se la versionean tanto por ahí, hay muchas veces de que ni siquiera mencionan cuál es su autor, muy mal hecho por
muy mal hecho,
lo hacen. Pues el autor del himno de Lleida, vamos, por decirlo de alguna manera,
sí,
que esto es como los acero en Teruel, que pues aquí el Son del Oeste es el himno de Lleida. Pues se junta con grandes músicos como el Mante, como el Joan Andreu y el Héctor Malayauna, aparte de la Emma de Roquer, que es su pareja y que siempre está con él haciendo voces, perfecto. Pues hacen un concierto de Año Nuevo, pero con la intención de que lo vean los chavales, que puedan disfrutar de lo que es un concierto en directo.
Ajá,
por eso, la entrada vale, es un concierto familiar, vamos, la entrada vale 5 euros y los chavales entran gratis.
Muy bien.
Y
muy bien.
A las 8:30 de esta tarde.
Perfecto.
Y estará muy bien.
Estas iniciativas me gustan mucho, ¿eh?
Sí, esto está muy bien. Uh-huh. Esto de promocionar, de que los niños vayan y no traguen tanta música enlatada y tanta...
Sí, está perfecto.
Tanta basura que sale por la televisión, porque en la televisión, aparte de cosas muy concretas, musicalmente es una basura.
Sí, musicalmente está perdida,
¿eh? Y no hace falta mencionar
ningún
concurso, y más de los que van a venir ahora, y bueno, que esto es un desastre, así va.
Pero es que programas de música que antes había...
Sí, exacto.
No hay.
No hay. Música en directo
no hay. No, es verdad, ha desaparecido, y eso, vale, yo me acuerdo el sábado por la mañana, a las 9:00 a.m, creo, hacían el programa de música en la 2, creo, te hablo de hace muchos años, yo me levantaba para verlo, para grabar alguna actuación, algún videoclip, es curioso, ahora es impensable esto.
No, ahora hacen karaokes.
Sí,
concursos de karaoke es lo que hacen.
Oye, va, dime un par de propuestas más y vamos al melómano.
Sí, bueno, pues el domingo se hace también en el Café del Teatro el tradicional concierto de los Pastores Rock, que también está pensado para un público familiar, será a las 7:00 p.m, vale 8 euros, y los menores de 12 años 5 euros, Y bueno, como te anticipaba antes de fuera de micro...
Ah, sí, oye, atención, que esto es redoble. Vamos a tener aquí una exclusiva.
Una pequeña primicia.
Venga,
ya se habla mucho del Doctor Music, que se hará el 12, 13, 14 y 15 de julio,
sí,
con para mí King Crimson, que ya hablaremos de ellos como máximos exponentes, pero el caliqueño Rock de Juneda ya tiene fechas.
Ah, mira.
Que lo tenemos aquí al lado, y será el 13, 14, 15 y 16 de junio.
Ah, de claro, junio. Claro,
porque este año, como hay elecciones,
sí,
como hay política por medio, pues ¿qué pasa? Pues que el caracol, digo, el aplet del caracol,
sí,
se retrasa una semana, coincidirá con la primer fin de semana de junio, y entonces todo se retrasa.
Claro, se mueve todo aquí, ¿eh?
Sí, sí, es que son las fechas que hago yo el Pepe Marín, o sea,
sí, es verdad.
O antes o después, que ya hablaremos de ello también.
Es verdad, tocaría el 24...
O sería no, o el día 7.
Perdón, el 24, tocaría el 22...
O el día 7.
Bueno.
Que ya miraremos fechas, pero bueno, que fechas ya tiene el caliqueño rock, ya tiene unos cuantos grupos, entre ellos van a venir unos que yo personalmente he solicitado, se llaman Coma, que se han vuelto a juntar.
Ajá.
También vienen Crisis, o sea, yo estoy diciendo de los fuertes y novedosos, porque también vendrán Caos Urbano, Gatillazo, Boycott, Non Servium, Animales Muertos, Petra de Fenetra, que ya son habituales, o sea que ya está elaborándose el cartel, faltan muchos grupos por confirmar todavía, pero bueno, que lo sepa la gente que el abono por 4 días con las bandas sorpresas es de 70 euros, o sea que barato.
No, para ver música es indudable una buena...
Y el abono de 3 días, 55 euros,
imagínate.
A ver, esto cuesta cualquier espectáculo aquí en Ayecha.
Uno de hora y media.
Exacto.
Uno de hora y media.
Está todo dicho, ahí queda todo dicho.
Muy bien, pues oye, iremos siguiendo la pista de todo eso, pero ya tenemos fechas, con lo cual la gente se puede hacer reserva de calendario. Y ahora vamos con el primer Melo Malo, al menos aquí en la radio, del 2019. Andrés, a ver, ¿cuál es el de esta semana?
La nómina de músicos que se fueron en el año 2018 fue exagerada. Desde el mismo enero, con el adiós de Dolores O'Riordan, líder de Cranberries, o Ray Thomas, flautista cofundador de Moody Blues. Febrero arrancó con la muerte de Dennis Edwards, cantante de los Temptations, y marzo se llevó a Liz Asia, cantante suiza ganadora del primer festival de Eurovisión en 1956, y también al director de orquesta zamorano, Jesús López Cobos. Abril fue el de la llamada a Cecil Taylor, pianista pionero de la improvisación en el jazz. Mayo tampoco perdonó a la gran María Dolores Pradera, ni a Ramón Chao, escritor, músico y padre de Manu Chao, y ni siquiera a Luigi Cabanac, excomponente de Máquina, Orquesta Mirasol y Música Urbana. Junio tampoco fue benévolo con el legendario batería Digi Fontana, que acompañó a Elvis Presley en centenares de grabaciones. El excelente guitarrista Alex Sánchez, de los inolvidables Lone Star, y Vinnie Paul, batería de Pantera. Julio fue más sentido porque se abrió con la muerte del buen amigo José Juan Martínez, con solo 61 años, creador de la Pardiñera de Pardiñes, animador de las fiestas del barrio y encargado del sonido del Pepe Marín Rock Festival. O sea, que la dama negra no se olvidó de nuestra tierra. La canícula de agosto se llevó a la diva de las divas con alma negra, Aretha Franklin. Septiembre tampoco tuvo perdón, ya que pudo con el cantante argelino Rachid Taha y el vocalista fundador de Jefferson Airplane, Martin Balin. Octubre fue fatídico para el trompetista neoyorquino Jerry González, uno de los exponentes mundiales de Latin Jazz. Para Charles Aznavour, el último gran representante de la chanson francés, y para la diva Montserrat Caballé. Lucho Gatica se marchó en noviembre dejando un hueco irreparable por su voz aterciopelada que revolucionó la forma de cantar el bolero, y diciembre tampoco fue bueno para este género musical tan universal con la pérdida el día 29 de Ramón Calabuch, conocido como Moncho, tras una parada cardiorrespiratoria. El popular cantante flamenco, Antonio José Cortés, más conocido por su nombre artístico Chiquetete, fue otra baja sensible. La mayoría de ellos han causado baja por algún cáncer, ese mal del que nadie está ajeno, otros porque, como bien dicen los suaves, esta vida me va a matar. Y los demás allá, para que sepamos que no somos inmortales. Como canta Yossi, tengo una cita con ellos, más allá del mundo, al otro lado del cielo, es la fiesta de la eternidad, invitados a la cena y ninguno a cenar. Todos nos esperan en el hotel, todos descansan en el hotel. Un lugar en el cual tenemos reserva inevitablemente segura y al que personalmente prefiero llamar el Gran Hotel. Oh yeah.
Hombre, si puedo escoger, prefiero ir al Gran Hotel a escuchar rock para los restos, por así decirlo.
Sí, señor.
En fin, bueno, sí que es verdad que cada año... Ya, mira, no sé, como más te fijas, quizá ves más. No sé si hay mejores y peores años, pero sí que es verdad que llevamos un par de años interesantes en este aspecto, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que la edad no perdona.
Claro, es que esto también es así. Es que...
Y los grandes músicos pues tienen esa edad.
Es que es verdad, es que es verdad. Es que no, no, de abajo no empujan tanto, ¿eh?
No,
se mantienen
no.
Los de siempre, ¿eh?
Está la cosa clara que la música sí. Nuestra, bueno, la música que los que ya tenemos una edad o dos o tres edades, perdurará siempre. O sea, los rockeros, la música, vaya. El rock, el jazz, el blues, todo esto. Pero la música que se hace ahora es efímera.
Sí, sí, sí.
O sea, es visto y no visto. Escuchado y no escuchado. Y mejor no escucharla, porque de verdad...
Bueno,
para estropear tímpanos.
Andrés, tú echa la carta a los Reyes y la semana que viene me cuentas.
Pidiendo un año nuestro y un año más rockero.
Muy bien. Gracias, Andrés.
Igualmente, larga vida. Oh yeah.
I puntual, com sempre, arriba la nostra cita mensual i, a més, mira, la primera de l'any, perquè és veritat que li toca el primer divendres de cada mes al nostre amic Ramon Drudis, que és enginyer i també divulgador de la ciència astronòmica de Lleida. El trobeu a internet a totastronomia.com. I el primer divendres de cada mes aquí. Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia i molt any i bon any, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Ara us explico una intimitat, i és que amb el Ramon quan arriba, jo li dic, anem a cota del que volem parlar, perquè clar, el Ramon i jo, sobretot ella, però jo també, mira, al final acabes opinant i llegint coses, ens posem a parlar i dic, no és que en 10 minuts no en tindríem prou, és que podríem estar tot el matí parlant de temes. Dic, anem a cota i parlem de dos o tres temes i bueno, escolta, pues mira, porto tres temes preparats, però n'hi ha un que me l'ha dit el darrer i jo li trauré el primer perquè, Ramon, t'estic imaginant, em diu, escolta, perquè jo l'he anat seguint també aquest tema, el dia de cap d'any, per entendre'ns, una sonda de la NASA va enviar ja una imatge de l'objecte que s'ha pogut fotografiar més llunyà de la Terra, i això ho van fer, es va retransmetre en directe i va coincidir que era a l'any nou. I jo, Ramon, és que ja t'imagino, a casa, celebrant l'any nou amb la copa de cava, el barret del cotillon i alhora amb un ull mirant els monitors de les planes de la NASA.
Doncs sí, bueno, no, amb un ull no, però amb els dos sí, eh? Amb els dos sí, i la copa de cava també. El barret no el portava, però sí que efectivament, bueno, va ser un esdeveniment fantàstic el dia 1 de gener.
Curiós, doncs, que també va caure així, però
sí,
mira, va com
sí,
va
sí.
Això.
Pugui veure de que aquesta nau pues, va passar pel costat d'aquest asteroide i el va poder fotografiar, no?
Anem a recordar, aquesta nau quina és i què vol té per allí, què fa per allí?
Doncs mira, Ricard, te conto una mica, no? Aquesta era la nau interplanetària Nou Horitzons de la NASA, que ja va visitar Plutó l'any 2015, no? I doncs se la va enviar després cap a un asteroide molt més llunyà a Plutó, a lo que s'anomena el cinturó de Kuiper, no? Una zona plena de roques còsmiques de diferent mida.
Però això són les afores del sistema solar,
sí, molt
però,
més enllà
però molt
de...
a les afores.
Sí,
eh?
Molt a les afores. S'anomena cinturó de Kuiper. El primer dia de l'any, nou, tal com deies, no? Va sobrevolar aquesta roca còsmica a una velocitat de 50.000 km per hora. El cos celest més llunyà visitat doncs, per una sonda interplanetària i aquest cos s'anomena Última Thule. Un nom escollit per votació popular i és un terme d'origen grec, no? Utilitzat pels geògrafs romans i medievals per indicar el nord llunyà, no? O un lloc que està molt més enllà
que
del
molt, molt, molt,
del
molt,
molt conegut,
lluny.
A la primera foto, això sí, de baixa resolució, feta des de 3.500 quilòmetres, es va enviar per la Nou Horitzons durant el seu sobrevol, no? I es veu concretament aquesta roca, que hem dit que es diu Última Thule, que té forma de cacauet, no? I això explica el perquè de les seves variacions de brillantor. Aquesta roca del cinturó de Kuiper dona una volta al Sol cada 300 anys, terrestres, i està a 6.400 milions de quilòmetres de nosaltres. Això fa que les senyals de la sonda, quan arriben, quan les enviï cap aquí, triguin 6 hores a arribar-nos aquí a la Terra, no? Els hi ha, amb molt més detall, i si té algun satèl·lit al seu voltant. Última Thule, que hem dit que així s'anomena aquest cos, no? Llunyà, es tracta, doncs, d'una relíquia del nostre sistema solar, i serà bo poder-lo estudiar amb detall. Jo, el primer dia de l'any, vaig estar molt pendent d'aquesta notícia i em va agradar veure en directe des de la tele de la NASA quan els científics que feien el seguiment d'aquest projecte es felicitaven al veure la New Horizons, que havia lograt el seu objectiu, no? A mi el nom de Thule, Ricard, sempre m'ha agradat, no? Ja que es tractava d'una mítica illa del nord de l'oceà Atlàntic d'on era la princesa Sigrid, l'eterna nòvia del Capitán Trueno, no?
Ah.
Un còmic de fa ja alguns anys, eh? No sé si tu te'n recordes,
jo...
o el vas arribar a conèixer.
Però jo el conec, però no vaig ser de Capitán Trueno. Tardaríem 8 hores a arribar allà. 8 hores. I tardem uns anys a arribar allà, eh?
Sí, 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 triguem uns anys, perquè pues, una cosa és la velocitat de la llum, fins que ara encara no podem anar ni a... no podem aconseguir ni anar a la meitat de l'1% de la velocitat de la llum.
Imagina't.
El 0,5% de la velocitat de la llum.
El marge de millora és ampli, eh?
Per tant,
és molt ampli.
Clar.
I quan puguem anar a la velocitat de la llum, dins del nostre sistema solar, molt bé, però a nivell de galàxia també és una velocitat lenta, per entendre'ns, a nivell humà, eh? A nivell
sí,
humà.
Sí, sí, totalment.
Escolta, el mes passat ens vas donar una indicació que després jo la vaig veure reflexada als diaris, del tema de que des del cel de Lleida es podia veure un cometa, i avui ens dones una altra indicació per aquest mes de gener d'un altre fenomen astronòmic que podem veure des de Lleida. Serà cap a final de mes, però és el primer eclipse total de Lluna que hi haurà aquest 2019.
Doncs sí, veig que estàs molt, molt ben enterat dels esdeveniments astronòmics, sí. Ricard. Això serà, tal com dius, mira, el proper dia 21 de gener, tindrem un eclipse total de Lluna, i això passarà a Lluna plena. És a dir, els eclipses totals de Lluna sempre passen a Lluna plena, quan el Sol, la Terra i la Lluna estan alineats, estan en línia. Al passar la Lluna per darrere de la Terra, s'endinsarà amb el cono d'ombra produïda per la Terra, i al fer-ho no la veuríem al cel, ja que s'enfosqueria totalment, no? Però la llum reflectada de la Terra fa que el nostre satèl·lit natural es torni d'un color vermell, molt bonic, per la refracció de la llum solar, com dèiem, no? I això fa que agafi aquesta coloració, doncs, vermellosa, tan bonica, i que alguns exagerats l'anomenen lluna de sang, no? Però que de sang no n'hi ha, eh? Tot s'explica per causes naturals.
Clar.
Aquest eclipse durarà algunes hores, ja que comença a les 3:36 de la matinada del 21 de gener, com dèiem, i acabarà a les 8:48 del matí. Per tant, ja serà
escolta,
de dia, eh?
Doncs matineu un pelet, sí. O aneu a dormir tard,
però la totalitat de la lluna eclipsada, amb aquest color tan bonic vermell, serà a les 6 hores,
A les 6 de la matinada.
I 12 minuts. Llums artificials de ciutats i pobles, abrigar-se bé, anar amb bona companyia, si és possible, i portar alguna cosa de menjar i veure sense presses que el nostre satèl·lit s'enfosqueix. I si s'hi fixen una mica millor, veuran, quan se va eclipsant, la forma circular del nostre planeta sobre la lluna enfosquida. Això precisament és el que va fer el que feien els grecs quan van dir que la Terra era esfèrica i no plana, perquè la llum reflectada de la Terra, lògicament, quan es veu el nostre satèl·lit, es veu de color...
Clar, no, o sigui,
es veu abombada, i per tant aquesta curva vol dir que la llum reflectada de la Terra és esfèrica i no és plana. Per tant, això es pot veure perfectament a la Lluna.
Ramon, de la Lluna en seguirem parlant el mes vinent, perquè s'hi ha tornat a arribar i d'altres històries, però quasi bé estem sense temps, però et volia comentar un tema, i és un tema que ens han preguntat i que això passa de manera periòdica. Dóna la casualitat de que ahir va ser el dia en el que la Terra transitava més a prop del Sol. i va fer un fred que no veguis ahir. Re a veure la distància de la Terra amb el Sol, amb l'estació en la que es viu, suposo. Bueno, suposo no, ja ho sí, sabem que no.
Sí, efectivament, Ricard. Precisament ahir, tal com deies, el dia 3, és quan el nostre planeta blau estava a la seva mínima distància al Sol, una mica més de 147 milions de quilòmetres. Això suposa uns 5 milions de quilòmetres menys que la distància a la que estarem el 5 de juliol d'aquest any. Uh-huh. Això passa perquè l'òrbita de la Terra al voltant del Sol no és completament circular, no? Sinó el·líptica. I això vol dir que hi ha moments en què la distància a la nostra estrella és més llunyana i d'altres més propera, no? Per tant, ara estem a l'hivern i aquesta setmana és quan estem més a prop de la nostra estrella, de la nostra estrella mare, que és el Sol. Aquest esdeveniment astronòmic s'anomena periheli. I precisament perquè la Lluna està doncs, molt més a prop del Sol, fa que el seu recorregut sigui molt més ràpid del que serà quan estigui molt més lluny.
Clar, clar, clar.
I això fa que l'hivern sigui l'estació més curta de l'any. També cal pensar que tot i estan molt més a prop de la nostra caldera doncs, de fusió nuclear, vull dir el Sol, no?, quan dic això, és quan fa més fred al nostre hemisferi, ja que les estacions depenen de la inclinació de l'eix terrestre i no pas de la nostra distància al Sol, no? Així que tots els escoltants pensin en que ahir i avui estem molt més a prop doncs, de la nostra estrella del que estarem al juliol. Si pensen en això, hi estaran. Si pel contrari no hi pensen, el periheli passarà doncs, sense pena ni glòria. Uh-huh. Aquesta és la gran força doncs, del nostre cervell.
Doncs aquí el teniu, el nostre enginyer i divulgador de la ciència astronòmica amb tot el seu esplendor. Al final és aquest el consell, pensa i escolta, i si no enteneu una cosa, pregunteu, o busqueu, llegiu, que sempre és maco aprendre coses noves. Escolta, seguirem parlant d'astronomia. Ens podeu enviar doncs, dubtes o temes al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180, i de temes sempre n'hi ha, però escolta, si algun us interessa especialment, encantats de rebre'l. El trobeu al Ramon Drudis a totastronomia.com. Ramon, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i, escolta, bon any.
Fins el mes que ve, bon any, i fins el mes que ve, com deia, si la natura, la biologia i la tecnologia ens ho permeten.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Doncs arribem amb una altra d'aquelles... No dates, perquè clar, nosaltres fem ràdio de dilluns a divendres, però també importants, com són l'arribada dels Reis Mags.
Esperem demà, esperem demà.
Demà arriben i diumenge és el dia dels Reis, demà és la cavalcada. Potser aquest any al caurem diumenge, doncs, amb cap de setmana, com que quedi una mica més estrany, però vaja, els escolars tindran festa dilluns.
Exacte.
Nosaltres no. Però els escolars sí, sempre es diu allò per gaudir del que t'ha portat els Reis, almenys un dia. Doncs
pues avui parlem una mica de la vigília de Reis, no? I dir que, per exemple, pues que demà és la vigília de Reis, i nosaltres, com que demà no tenim programa, en parlem avui, i pues, la pràctica totalitat dels pobles de les nostres terres pues, celebraran la tradició dels cavalcades. En aquest temps la canya no és verda. I una camisa mullada per poder-los veure. També ningú es posa una camisa mullada, no? Però temps endarrere, també a Puiggròs, el dia 5 de gener, es posaven les sabates al balcó, amb un cabasset de gra per als camells dels Reis. I l'endemà al costat de les sabates, i anaven a casa a sopar ràpidament i anar a dormir, perquè els Reis diu que si la gent no dormia, no deixaven res.
No, no, no.
Per tant, nosaltres desitgem aquí una bona cavalcada de Reis demà, que siguin molt generosos i que aquests Reis d'Orient ens portin coses per tota la gent, i cada un que desitgi allò que més cregui que és positiu, no? Mhm. Acabarem amb tres dites avui. Diu, nit dels Reis estrellada, any d'eixut i de secada.
Ah.
L'altre diu, nit dels Reis xerè i els ous a cap diner, que els ous aniran barat. I l'última diu, nit dels Reis estrellada, any de vi i de llocada. Per tant, és qüestió de mirar si és una nit estrellada, tindrem bon vi i bona llocada.
Curiós, aquesta no l'havia escoltat mai.
No l'havia escoltat mai. N'hi ha moltíssimes que no les hem escoltat mai, però que se van recollint i van, les anem deixant escrites.
Per cert, tu has fet la carta al rei?
Jo.
Ah, no, és clar, si no fas la carta al rei, està clar que allò
no... Carta màgica. Bueno. Jo en recordo molt de grat i avui, pues, ara ho recordo encara més, que demà farà anys pues, que vaig tindre l'honor de que ses gràcies majestats em tinguessin en consideració, i és un dia d'il·lusió tan gran que no es pot oblidar mai.
Joan, escolta, amb això posem punt i final al que ja les setmanes de festius, de festes, de celebracions i d'històries, i tornarem ja la setmana vinent amb programació normal, com a mínim, fins a Carnaval o Setmana Santa, que sembla lluny, però després passa volant.
Eh? I son.
Joan, gràcies, una abraçada.
Bon reig a tothom, adéu.
És la 1 mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE ganaría las elecciones, aunque baja ligeramente en intención de voto, según el primer sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas de este 2019. El PP conserva la segunda posición. Ricardo Rodríguez.
El CIS de José Félix Tezanos inaugura el año con una nueva metodología, pero mantiene al PSOE como primera fuerza con apenas un desgaste de poco más de 2 puntos y el 29% de la estimación de votos. El llamado bloque de derechas también retrocede. El PP en segunda plaza sigue con el 19% de los sufragios y Ciudadanos se deja 3 décimas hasta el 18%. Unidos Podemos y sus confluencias suman un 15% de los votos. La encuesta publicada percibe una subida de Vox a nivel nacional, aunque no del calado que se ha producido en Andalucía. Las siglas de Santiago Abascal mejoran sus resultados y sube del 2,5% al 3,7%. El barómetro dibuja un bloque de izquierdas que suma el 43,8%. Por contra, el bloque de derechas logra el 40,6%.
Primer sondeo del CIS en intención de voto tras las elecciones autonómicas en Andalucía, que podrían acabar poner fin a 36 años de gobiernos socialistas. PP y Ciudadanos tienen que conseguir primero el apoyo de Vox. El secretario general de esta formación política, Javier Ortega Smith, lo vinculaba en Herrera en COPE a que modifiquen la ley de violencia de género y le incluyan en las negociaciones de gobierno.
Lo que no podemos dar de ninguna manera es un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y que luego se nos esté echando en cara que estamos rompiendo no sé qué acuerdo, repito, acuerdo que nosotros no hemos firmado. Entonces, yo creo que es bastante razonable decir, hombre, si usted quiere la confianza de nuestros votos, al menos primero siéntese ustedes de Ciudadanos y ustedes del Partido Popular y escuchen a 400.000 andaluces que también tienen derecho a que se les oiga.
El pasado año llegaron a las costas españolas más de 57.000 inmigrantes irregulares, lo que supone un incremento del 162% respecto al año pasado, en el que llegaron en patera unos 22.000. Es el balance que ha hecho público hoy el Ministerio del Interior cuando en el Reino Unido se desplegaba un buque en el Canal de la Mancha para evitar la inmigración ilegal que llega desde Francia. Corresponsal en Londres, Iván Alonso.
Era una solicitud del ministro del Interior para controlar la creciente oleada de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha, y el ejército británico finalmente ha enviado un buque patrullero a las aguas del canal para evitar el paso de más inmigrantes desde Francia hacia Reino Unido. Lo ha anunciado el Ministerio de Defensa. Este buque se va a mantener en la zona hasta que lleguen otros 2 barcos de la Fuerza Fronteriza Británica y va a ayudar a evitar estas decenas de intentos que están llevando a cabo en los últimos días. Y es que al menos 239 personas han cruzado al país desde las costas francesas y por eso el ministro del Interior, Sayid Javid, ya ha anunciado diversas medidas para acabar con esto.
Te cuento también que no hay previsión de lluvia para este fin de semana en España y el Ayuntamiento de Madrid mantiene las restricciones de tráfico para mañana, día de la cabalgata de Reyes. Se mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación con limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, pues tenemos ya la 18ª jornada de Liga esta tarde mismo, ¿no, Santi Duque?
Eso es, Marta. Ayer jugaba el Real Madrid, partido aplazado de la 17ª contra el Villarreal, y hoy empieza la oficialmente primera jornada del año 18ª con 2 partidos a las 7, Levante-Girona en el Ciudad de Valencia, y a las 9, Español-Leganés en Cornellà el Prat. Ambos partidos podrán seguirlos en cope.es, en la aplicación móvil de tiempo de juego y en las opciones de audio de Bein Sports. El líder, el Barcelona, visitará el Getafe el domingo a las 9:45 con la duda de Busquets, que no se está entrenando a esta hora por un virus estomacal, en la sesión abierta para todos los aficionados que está celebrando en estos momentos el equipo azulgrana, con la presencia de más de 11.000 personas. De la posible ausencia de Busquets en el Barça a la baja segura de Gareth Bale en el Real Real Madrid. Los blancos anoche tropezaron en la Cerámica, quedan a 7 puntos del líder y encima suman una nueva lesión de su estrella que tuvo que ser sustituido en el descanso por problemas en el gemelo. Mañana será sometido a pruebas para conocer el alcance exacto de su lesión. Y el partidazo del fin de semana enfrentará el domingo en el Pizjuán al tercero, al Sevilla, y al segundo, al Atlético de Madrid. Los rojiblancos se ejercitan a esta hora con las ausencias de Costa, de Felipe y de Lucas, que trabajan en el gimnasio.
Gracias, Santi. Entramos ya a mediodía, COPE.
Apa, que ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez des de Lleida i ella és...
La Mònica Carrasco des de Tarragona. Què tal?
La Mònica Carrasco. Hola, Mònica.
Com ho portes, això?
Estem a divendres, el primer divendres del 2019.
Sí, senyor. Sembla mentida, 2019, a les portes de Reis.
Hem d'anar buscant les cosetes aquestes que ens fan feliç. Doncs és el primer divendres, doncs ja estem a divendres.
Ja. Escolta, ja és, eh?
Estem a dia 4, només, fa 4 dies, que estem al 2019, que sembla lluny.
Però sí, ara t'anava a dir, se m'està fent molt llarga aquesta setmana i això que hem tingut un dia de festa al mig, eh?
Sí, escolta, has fet ja la carta dels Reis?
Home, i tant, jo Reis no perdono, eh?
Ah, sí, perquè clar. També semblava lluny, que no arriba, demà és les cavalcades, eh?
Sí, jo no perdono, jo la meva carta està feta i entregada, ara a veure si hi ha sort, diumenge ho sabrem.
Escolta, alguna cosa has demanat de cinema que tingui relació amb merchandatge, mira, o alguna pel·li o alguna història? Alguna subscripció?
No per mi.
No?
No per mi. No per mi, però he demanat una cosa relacionada amb cinema.
Molt bé, vale, després m'ho expliques. Escolta, fem una pausa i a veure si la Laura també ha escrit la carta, va.
Vinga.
Fem re, 2 minuts i divendres de cinema amb la Laura González.
El Día de Reyes se vive,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se sorprende,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos del Día de Reyes con la radio... Ah, claro, ¿cómo no? Ahora me acuerdo que cuando tenía 10 años, precisamente, los Reyes Magos me trajeron una radio.
Y el mío es una tarde de Reyes, después de haber abierto ya todos los regalos. A mi padre le gustaba mucho la música, nosotros empezábamos a jugar y de fondo, a través de las ondas, llegaba esa música serena.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Día de Reyes!
El gobernador nos llama proscritos. Pero yo digo que somos libres. Y un hombre libre que defiende su hogar es más poderoso que 10 soldados a sueldo.
Kevin Costner.
Quiero ser vuestro jefe.
Robin Hood.
Robin de Loxley.
Príncipe de los ladrones.
¡Robin!
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Home, amb el que ens va costar a Mònica de triar la sintonia... O sigui, per haver entrat el 2019 no la canviem.
No, a mi m'agrada molt a més aquesta sintonia. Eh?
Aquesta és molt cinematogràfica i a més té aquell grau de suspens. Eh?
No, perquè no sabem què ens depararà la cartellera mai.
Espera que obro el micròfon a veure qui tenim d'experta de cinema, si ha canviat o no ha canviat. No ha canviat perquè la presentaré pel nom, la... Laura González, què tal? Bon dia.
Però què és esta presentació? Que
fatal que m'ha quedat, no?
Fatal, la m'has presentat una estrella.
Torna a començar, Ricard, torna a començar.
Seguim amb la música, li tanco el micròfon. Doncs apa, Mònica, que el 2019 no ens porta canvis a la nostra experta en cinema.
Home, no volem pas canvis.
Qui és?
És ella, la Laura González. Laura, què tal? Bon any.
Ara sí, hola, bon any.
Això ho fem aquí, ho arreglem en directe. Eh?
Clar, hi ha confiança, estem en família.
No passa res, no s'ha escoltat res. Laura, què tal?
Doncs mira, aquí, i jo...
Has anat al cine?
No. No he anat al cine. Lo que li demano al nou any és que me doni més temps per veure més pel·lícules, perquè déu-n'hi-do, les pel·lícules ara són superllargues. O sigui, treure una hora i mitja encara la trec, però, ostres, entre que vas i tornes i tal, són 2 hores
la,
i mitja.
La Laura, quan diu i vas i tornes, és perquè a Lleida no tenim cinemes.
Home, jo vaig molt al Funàtic,
Bueno, sí que en tenim. Tenim 3 sales, però la major part de sales de cinema, d'un cinema que hi ha, Està, doncs, a 8-10 quilòmetres.
Estan fora de Lleida. Clar, no, no, això és la, per desgràcia, és la tònica habitual, eh?
Pues és una pena, ja. Sí. Però sí, és veritat, que, a més, la setmana de Nadal vam tenir participants del Funàtic amb talls de veu, que déu-n'hi-do. Sí. Com s'anomenen?
Film Lovers.
Film Lovers, Film Lovers.
Sí.
En fi...
Així no es nota veure res. De...
No. He vist molts tràilers, això sí. He vist tràilers de lo que ens depara el 2019.
Ja la tele, ja l'ordinador, no has vist cap
pel·lícula? No, he vist solo en casa, alguna cosa així.
He vist molta família.
Gris, que la van posar... No?
No, que va.
Que malament.
M'he tret de pantalles grans, petites, mitjanes, no he vist res.
Mira, també està bé, això.
És que no he vist ni Twitter, he vist, imagina't.
Una desintoxicació. Doncs mira, jo he vist Tiempo Después, que vaig pensar en tu.
Ai, què tal? Vale. Interrupto, és una mica
bé, a veure, bé, però bé si ets molt fan de cuerda. Si no, jo m'esperava una mica més, eh?
Bueno, no pateixis, perquè mira, aquest 2019 ara us faig una mica així de repassadeta de lo que vindrà aquest 2019, perquè apunteu les que més us interessen. Mira, així, a bote pronto, les que abans ens arriben són la nova del Yorgos Lanthimos, que es diu La Favorita, i la nova de Lars von Trier, que a mi el director no m'agrada, però l'actor principal és Matt Dillon, i fa un munt que no el veig a la gran pantalla, i segur que hi vaig. És una pel·li de psicòpates.
Com es diu?
Molta sang i molt... La pel·lícula En la casa de Jack, o La casa que Jack construyó...
El von Trier aquest és aquella que va fer el Nymphomaniac Ui, dos.
Sí,
Lars von Trier.
Sí, penso que sí.
Que és més rara que...
És que no m'agrada mirar Lars von Trier. És el creador del Dogma 95 o Dogma 98 i és un estil de cine que a mi no.
Però aquestes dius que arribaran aquest 2019, no aquesta setmana, eh?
No. Aquestes són del 2019 així, que ja us aniré desvetllant quan vagin sortint. També així pel·lícules de director, com dèiem, també tindrem la de Glass, del Shyamalan, que junta els personatges de Múltiple, El Sexto Sentido i El Protegido, es deia aquella que sortia el Samuel L. Jackson.
Sí.
Pues junta els tres personatges, estan en un psiquiàtric i, bueno, fa una història entre els tres, no? Després tindrem...
Molta gent als psiquiàtrics, eh?
Sí. Tindrem la nova de Pedro Almodóvar, Dolor i Glòria, amb, bueno, pues, amb l'elenco típic, tòpic, Penélope Cruz, i ha involucrat també a la gran artista Rosalía, que està a tot arreu. Sí, també hi ha la P, novament. Tindrem la nova del Martin Scorsese.
No m'ho he dit amb gaire emoció.
Bueno, perquè Penélope hi ha papers que sí, hi ha papers que no. Saps? I amb Almodóvar jo crec que hi ha aquest rotllito de que són col·legues i ja no s'esforça la noia.
Ui, com ha vingut la Laura.
Doncs bé, tindrem la nova de Martin Scorsese, que es diu The Irishman, l'irlandès. Tindrem Once Upon a Time in Hollywood, que és la nova de Tarantino. Bueno, d'animació tenim la de Com entrenar a tu dragón. Toy Story 4, que dius, cal ja? No cal ja. Pues,
home,
Frozen
si és
2.
Igual que les altres, sí que cal, que estan molt bé.
Ara, jo el que tinc por...
Això sí, jo el que tinc por és que l'espatllin.
Claro.
I llegia una crítica que deia que pot anar per dos camins. I pot acabar bé o malament.
Pues jo he llegit que tothom que l'ha vist plore molt. No sé.
La 3?
La 4, la 4.
Ah, ja l'han vist, la 4?
Sí. Home, els actors l'han vist. Els de doblatge, que estaven allí pues, plorant, saps? Bueno. Però bueno. Bueno, tindrem sagues, Star Wars, episodi 9, ja... Sí. Men in Black International, una altra que no calia, la veritat.
No, la veritat és que no.
Després pues, tindrem Godzilla 2, també, Zombieland 2, que aquesta sí que me crida la curiositat, de veure què tal. La nova de Avengers, també tindrem, que n'hi haurà dos noves, una a l'abril i l'altra al maig. La d'abril és la Capitana Marvel, que a veure com fan desfan l'embrollo d'Infinity Wars, i la Avengers 4 és la de Endgame, que bueno, també serà de deslligar tota aquesta trama que han anat creant durant aquestes sagues de Vengadores. Tindrem també la de Alita, Àngel de Combate, que és basada en un còmic un japonès, però és en persones. Tindrem la pel·lícula del Sonic, que és aquell personatge de la Sega Mega Drive.
Sí.
Tindrem After, que està basada en l'exitosa saga de novel·les teenagers. Bueno, tindrem un munt de coses. I així, pel·lícules, allò que diguis, molaran un munt. Dumbo, El rei León, Aladdin...
Molaran un munt?
Sí, jo crec que sí. Disney és garantia de qualitat.
Que no, home, no.
Sí.
I
faran també una versió de Cats del musical en cine i un remake de Mujercitas, que jo hi aniré de cap. O sigui, aquí on me veus de sang i fetge tal, no sé què... Amigues, pel·lícules costumbristes britàniques...
Jo no
m'hi
he de veure res d'això. Ni Dumbo, ni El rei León, ni Cats, ni musicals, ni res.
Ho has dit molt ràpidament,
tu. Sí, ho has dit molt ràpidament.
Amb dos nens a casa.
Sí, també.
Mira-te'l. Que valent, que valent.
Toy Story 4, sí. Jo he vist una pel·lícula i mitja aquest Nadal.
A veure.
Una i mitja. O sigui, per fi he pogut veure Los Guardianes de la Galàxia 1.
I què tal?
Bueno, està bé. És d'acció i... Bueno, aviam, és una pel·li d'aquestes que... que està bé, que està bé. A veure, la 2. I després estic a la meitat de Saving Mr. Banks.
M'encanta aquesta pel·lícula.
No l'he vist.
És la de com van fer Mary Poppins.
Només per la Emma Thompson ja val la pena.
Sí, ho fa molt bé. Bueno, i Tom Hanks fent de Walt Disney, que és espectacular.
No, no, la veritat és que m'està agradant molt. Pensava que era més comèdia, perquè és més drama que comèdia.
Sí, és tot un drama.
I la veus per capítol, Ricard? És que això m'interessa.
És llargota, la pel·lícula no és pas curta.
Dura 2 hores i escaig.
I què fas, ara un trosset, vaig a la compra...
És una pena. No, no, quan comença a fer molt soroll a casa, llavors paro i ja m'hi posaré demà.
Estàs veient en versió original? Perquè l'anglès d'Emma Thompson val la pena.
Que no, home, no, que jo no veig pel·lis en versió original, que no m'entero de res.
Home,
que no
veig les cares. S'ha d'intentar.
Però llegeixo i no veig les cares.
Sí. Bueno. Al final, al principi t'hauràs d'esforçar una mica, després ja no tant.
Bueno,
Laura... Que el Ricard m'ha ficat ja la música d'estrenes, en plan, sí. Venga,
bueno, venga, perquè et queden 7-8 minuts, llavors...
Bueno, tampoc hi ha tantes estrenes aquesta setmana.
Bueno, i el concurs que l'haurem d'endurir una mica, Mònica.
Jolín.
Ostres, doncs avui l'he posat molt fàcil. Bueno, va, estrenes.
Bueno, pues és la de sucre, va, la setmana
pues
que ve ja...
Tindrem pel·lícules d'estrena demà, avui, dia 4. Como la vida misma. Pupurri d'històries romàntiques en diferents edats, situades totes en l'actualitat, però en generacions diferents. La pel·lícula ha rebut unes crítiques horribles i compta un repartiment en el que hi trobem a Antonio Banderas i a Annette Bening, entre d'altres, no? Però res més remarcable. És una història d'amor ambientada als carrers de Nova York i Espanya, que es construeix a base de relats creuats entre personatges diversos, les vides dels quals tenen un punt en comú.
A veure,
bueno,
que
com la vida misma.
La Mònica deia pel·lícules típiques de Nadal. Mònica, has tornat a veure Lo Factually, per exemple?
No.
Pues l'han tornat a fer.
Pues jo no he vist Gremlins, que la veig cada Nadal no he vist.
Gremlins?
Encara hi ets a temps, que no s'ha acabat Nadal. Fins diumenge tens temps.
Doncs bé, ara no us porto cap estrena així nadalenca, ni una. Vull dir, és una cosa. Pues bueno, tindrem també Juliet desnuda. És una comèdia romàntica que narra la història d'una parella que corre el risc de viure una crisi, ja que ell està obsessionat amb un músic, en plan cantautor Bruce Springsteen en decadència, no? Que l'interpreta Ethan Hawke, que ve a ser el símil, no? Un actor que sembla que despunte, però no, torna a fer comèdia romàntica. Ethan Hawke, no, aquest gènere no, saps? Però bueno, pues el músic aquest acaba de reprendre la seva carrera llançant un nou àlbum al mercat, no? I aquest és, pues ella, la noia de la parella, enrabiada per l'obsessió del seu marit per aquest músic, decideix escriure una mala crítica sobre el treball del músic, no? Llavors el músic es posa en contacte amb ella via online i comença una relació virtual que inicialment és d'amistat, però que derivarà en alguna cosa més.
Ah.
És una comèdia romàntica així, lleugera.
No el conec jo, l'Ethan també... Hawke aquest.
Claro que el coneixes.
Però sí que el conec, però vull dir, no li he vist cap pel·lícula darrerament, no.
Bueno, pues segueixo. Tindrem La quietud, que és una pel·lícula argentina. És un drama sobre misteris i secrets de família. Està dirigit per el Pablo Trapero, que és el que va fer... Oh, com se diu aquella pel·lícula? Bueno, ha fet moltes pel·lícules argentines, el senyor. I bueno, ens explica el retrobament de dues germanes després de molt de temps separades, no? Una d'elles retorna degut a l'estat de salut del seu pare, que és una mica delicat, mentre que l'altra pretén que no ha canviat res entre elles en aquest temps d'absència, no? Llavors, juntament amb la seva mare, les tres es veuran obligades a reconstruir el passat i enfrontar així els desafiaments que se'ls presenten des d'ara en endavant. La quietud, Argentina.
És la original o l'has tocat tu, Laura?
No, no, és l'original.
Tu, Mònica, ho saps, no?, que la Laura és pianista,
I
també.
I tant, i tant. L'he vist tocar en directe, de fet.
Ah, sí?
Ah,
no ho recordava, això.
Ah, mira.
Doncs sí. Música d'Ennio Morricone, perquè aquest 2018 ha estat el 30 aniversari d'aquesta pel·lícula, Cinema Paradiso, per favor. No sé com no ho vaig recordar en el seu moment.
Mira.
Doncs sí, 30 aniversari. Doncs ho segueixo amb la cartellera, perquè, clar, les pel·lícules de fa 30 anys pues, les poden reposar, com aquesta setmana reposaran la del Totoro, de l'estudio Ghibli. Doncs bé, segueixo. Tindrem una pel·lícula que ens arriba del Marroc, que es diu Razzia, i és una pel·lícula que ofereix una visió molt innovadora de la realitat del Marroc, no? És un retrat col·lectiu que reflexa la política, la societat, la diversitat cultural, religiosa i sexual d'un país que viu encara entre la modernitat i l'oscurantisme religiós, no? És una trama que situa a Casablanca, on quatre personatges doncs, van a la recerca de la seva pròpia veritat, en un camí on veuran frustrades les seves il·lusions i somnis, i fet que desembocarà en les espurnes que encendran la ciutat en flames, alegòrica i metafòricament. És una història així, un retrat íntim de quatre personatges que defineix molt bé ha tingut molt bones crítiques, eh? Defineix el panorama sociopolític, religiós i tal del Marroc. Tindrem també El collar rojo, aquesta ens arriba des de França. I és un drama bèl·lic ambientat durant la Primera Guerra Mundial, que també és d'agrair que les ambientin a la Primera Guerra Mundial, perquè si no totes són de la Segona, i ja en sabem molt d'això. Llavors, aquesta situa l'any 1919, on un heroi de guerra està encarcerat en un quartell i davant de la seva porta el seu gos borda dia i nit. Llavors, sembla que ell ha perpetrat un crim contra la nació, tot i estar condecorat, ha deixat de lluitar per les ordres dels poderosos per proclamar lliurement els seus principis, cosa que el govern de França no acaba de veure amb bons ulls. ¿Vale? Llavors, no molt lluny d'allà, la seva jove estimada està una mica esgotada de treballar a la terra mentre l'espera, i un jutge, que és el que ha de resoldre el cas, és un aristòcrata que dubta dels seus principis a causa de la guerra. Llavors, enmig d'aquests tres personatges, l'heroi de guerra, la dona i el jutge, doncs hi trobem el gos, on recau el pes del drama i de la història que anirem descobrint de la mà del protagonista, que l'interpreta el François Cluzet, que és el paralític d'Intocable, i bueno, i llavors haurà d'investigar el cas perquè el jutge pugui fer justícia, i es diu El collar rojo, aquesta pel·lícula.
Però al final el protagonista és el gos?
No, és el que investiga, però el gos és indirectament protagonista. Saps? No és protagonista perquè no pot parlar, però si no també el faríem protagonista.
Hi ha pel·lícules que parlen, eh?
Home, però no és el tarannà drama bèl·lic, saps?
Val.
No. Llavors tindrem també, venga, una mica de comèdia, no? Una comèdia sobre religió. Es diu La gràcia de Lucía i és italiana. La Lucía és una dona jove que cuida de la seva filla adolescent, ella sola, tot i les dificultats econòmiques. Llavors, per seguir endavant, treballa en un estudi d'arquitectura on li demanen doncs fer l'avaluació d'un terreny de gran interès. Allí descobreix que alguna cosa no acaba d'anar bé, però bueno, decideix que firmarà igual, perquè bueno, li és una mica igual tot, no? I tot i que podria ocasionar unes obres allí, uns riscos geològics, doncs decideix callar i signar. Vale? Però se li apareix la Verge, vale? Només ella la pot veure, i bueno, pues aquesta, la Verge Maria, doncs li demana que detingui els plans dels arquitectes i construeixi una església en el seu honor en aquest terreny, vale? que la noia aquesta, que la Lucía ha valorat. Clar, la Lucía flipa, perquè se li apareix com una noia pues, així vestida com en l'època de Jesucrist, però... ¿Sabes? Primer li diu, no me pidas dinero, que no tengo dinero, ¿sabes? Després li diu, venga, puja al cotxe perquè s'ha de treballar enmig de la carretera, i clar, no ho identifica com una aparició divina, ¿sabes? No ho identifica així, pensa que és una persona normal, fins a que veu que comença a fer miracles i coses. Llavors, bueno, no, la fa para boja, la Lucía. És una comèdia, eh?
Bueno, és una comèdia.
Sí.
Està la cartellera estranya, eh, aquesta setmana.
Sí. Ui, lo que queda.
Ai, mare.
A veure.
La identifiqueu, aquesta música?
No.
Home, El Padrino.
Home, claro.
Ah, sí?
Gràcies, Mònica.
Quin padrino és?
Pues El Padrino, el de padrino. Tota la vida.
Sona les tres? La mateixa?
Almenys a la primera, que sí.
Jo és que la primera del Padrino l'he començat a veure tres o quatre vegades, m'he dormit totes, jo crec que més o menys al mateix lloc, estic a la meitat. Segueixo estant a la meitat.
Intenta una vegada més.
És una pel·lícula que val la pena.
Però a veure, val la pena realment? Sí. O només és per quedar amb la gent i dir jo he vist El Padrino?
És una, la primera és una obra mestra. Sí.
A mi m'agrada bastant.
La primera, com a mínim, Ricard, sí.
Vale.
Claro. Doncs bé, una altra pel·lícula que ens arriba d'Itàlia, que es diu Silvio y los otros, ¿vale? És la nova pel·lícula del Paolo Sorrentino, que és el que va fer La gran belleza, i bueno, ha estat estrenada a Itàlia en dos pel·lícules anomenades Loro 1 i Loro 2, no? Per la seva distribució a la resta del món, però, han juntat els dos metratges i han retallat 54 minuts de l'original per fer-la caber, en nada más y nada menos que 150 minuts de film, ¿vale? O sigui, si teniu una hora, dos hores i mitja, més la horeta de anar i tornar, que ja són 3 hores i mitja, pues bueno, pues aneu a veure Silvio i los otros. Durant aquestes 2 hores i mitja, com dic, doncs veurem a un Silvio Berlusconi remarcadament fictici, ¿vale?
Que es Silvio troba... Berlusconi és el Silvio Berlusconi president de Mediaset?
Correcte.
Ah. Però és ell o no?
No, és un actor. El Servilio, Tony Servilio o algo així, que és famós allà a Itàlia. Doncs bé, doncs això, remarcadament fictici, que es troba en el moment més complicat de la seva carrera política, perquè està recent sortit del govern i amb les acusacions de corrupció i connexions amb la màfia sobrevolant el seu cap, que tard o d'hora arribarà als jutjats, no? Llavors, d'altra banda, trobem el Sergio Morra, que és un home atractiu, fet a si mateix, que vol internacionalitzar els seus qüestionables negocis, i bueno, la via més ràpida per dur a terme aquest tràmit és atansar-se a l'home més poderós d'Itàlia, el Silvio Berlusconi. Per a Sergio només hi ha una forma de cridar la seva atenció: festes, dones, extravagància i excessos. O sigui que la pel·lícula, visualment molt rica, està composada de festes aquí i allí i discursos, pues una mica això, extravagants.
Vale, queda una estrena, a veure si ho arreglem, perquè estic amb la Mònica.
A veure si remonta la cosa, perquè amb tot el meu respecte per les pel·lícules que s'estrenen, però fluixeja la cosa.
Sí, sí. Bueno, l'última és l'estrena Made in Spain d'aquesta setmana i és un film d'animació basat en el còmic de Paco Roca, que homònim, que es diu Memòries d'un hombre en pijama. ¿Vale? És com una mena de biografia de l'autor, on el Paco Roca, és un solter de 40 anys capficat en que en la plenitud de la seva vida ha d'aconseguir el seu somni d'infància, treballar des de casa i en pijama. Mm. Doncs quan creu que ja ha arribat al súmum de la felicitat perquè ho aconsegueix, treballar des de casa i en pijama perquè és dibuixant de còmics, doncs hi rompen la seva vida una noia de la qual s'enamora. I clar, imagineu-vos per la noia quin avorriment compartir la vida amb algú de la màxima inspiració del qual és quedar-se a casa en pijama. Vamos, és que...
O sigui, que aquest pobre home aconsegueix fer realitat el seu somni.
Sí.
Apareix la parella de torn i li espatlla la vida.
Com que li espatlla regla? Jo em penso que és de malgrat, això d'estar en pijama cada dibuixant còmics. Bueno, no sé, clar, cadascú amb el seu somni.
Memòries d'un hombre en pijama.
Sí. A veure, podeu llegir el còmic, abans és curtet, està bé. Llavors aneu a veure la pel·li, que és d'animació. Vale. El que hi fica la veu al protagonista és el Raúl Areva.
Ah, és d'animació.
Fa molta gràcia. Està bé, sí, està bé. Animació per adults, eh?
Vull sí.
Tampoc, els nens no ho entendrien.
Bueno, escolta, que ens queda no res, però...
Home, concurs. Primer concurs de 2019, concurs. No?
Txan, txan, txan.
Doncs silenci, parint màquines, perquè sona la banda sonora d'avui.
Segon tema de Morricone que escoltem avui, eh?
Bueno, això sí, i el tipus de la pel·lícula també, però no sé
el director és Sergio Leone i és el bueno, el feo i el malo.
Ah, aquesta,
molt bé, bravo.
Soc molt fan. Ja que els westerns me van arribar a costar.
No, que jo sabia que era una de les tres de del dòlar, de les que anomenen la triple pel·lícula del dòlar, però no sabia exactament quina.
Molt bé, molt bé. Estàs molt bé.
Laura, és la més llarga.
Hem de buscar uns aplaudiments, Ricard.
Sí, és veritat.
Clar,
no? És
veritat.
Clar.
Doncs el motiu el voleu saber, suposo, no?
Sí, perquè sí, tant, a 13 TV l'altre dia van fer, el dia 1 de gener,
van posar?
Van fer les tres seguides.
Ah, fantàstic. Ah. Doncs mira, una marató boníssima. Doncs és que aquesta setmana, el 3 de gener concretament, o sigui, ahir va fer anys, hauria fet anys, vaja, Sergio Leone.
Ah.
Va néixer un 3 de gener del 29.
Mira.
N'hauria fet 90, eh?
Bé, aprofito per recordar que té una pel·lícula que és magnífica, que es diu Once Upon a Time in America.
Ah, sí, senyor.
Vale?
Sí.
És una pel·lícula de màfia i per mi és de les millors pel·lícules de màfia que s'han fet. Amb una Jennifer Connelly superjove, brutal. La pel·lícula l'heu de veure. Robert De Niro, James Wood... Bueno, si no l'heu vist, és un apunt. Ah,
James
ell...
Wood, jove, molt jove.
Sí, molt jove, molt jove. I Robert De Niro també, eh? Uh-huh. Molt jove.
James Wood, jo li vaig veure una sèrie que es deia Shark.
Ah, sí?
Que em va agradar molt i no ha tingut continuïtat.
No, a tu et va agradar, però a tu t'agraden coses que després...
Ah, o sigui, a tu no t'agradava?
No, la veritat, la veia una mica fluixeta.
Però és que James Woods és fantàstic ell, o sigui, realment, no?
Sí. Pues si no l'heu vist, sempre tenim la idea de Sergio Leone, com va, pel·lícules western, tal, però aquesta és, per mi, de les millors pel·lícules de màfia que s'han fet.
Molt bé, doncs escolta,
aquí queda.
Premi per la Laura i a sobre una recomanació, és que no ens la mereixem, eh?
Home.
Teníem una crítica de cinema.
Ara per WhatsApp parlem, Mònica, i això ho hem de complicar, però ja, eh? Sí, no podem fer quedar tan bé, no pot ser. No.
Ai, bueno, ara, la setmana vinent m'hi poso una mica més. Vinga. Va, he estat benèvola.
Laura González, apa, bona setmana.
Bona vagi setmana, bé. Adéu.
Deixem a la Laura. Nosaltres ja directes cap a 2:15.
I cap a la cavalcata.
I sí, cap de setmana, torna a ser un dia festiu, però bé, mira, dilluns hi tornem.
Doncs vinga, que tingueu un molt bon cap de setmana i bons Reis, eh?
Igualment.
Dilluns.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esports a 51 euros. Punt 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Festes de Nadal.
Ja estem al Nadal i torna a preparar. No sé què fer.
quina feinada.
Rosa, el Tiberi de la Roser.
Clar, com no ho he pensat abans? Aniré al Tiberi de la Roser. Encomano els plats que més ens agraden a tots i només ens caldrà cantar les Nadales. El Tiberi de la Roser, ha dit al carrer Acadèmia 15, i el telèfon 973-28-9520.
També trobareu el Tiberi de la Roser a Facebook, Instagram i Twitter.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973-27-27-99. La seva consulta serà gratuïta.
Chabela, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online, lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tú.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Hola, vecina. ¿Me ha visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes, 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esports a 51 euros. Punt, 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, ja anem directes cap a les 2 de la tarda, acabant aquest primer divendres del 2019, com ho fem habitualment. La nostra programació hi és amb l'Espai Groc, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Bon any.
Igualment. També està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Antònia, jo ara diria que fa més d'un divendres que no et veig. Clar, divendres passat no que us vaig donar festa, i l'altre em vas faltar.
Ah, sí?
Vaig donar festa.
Sí, sí.
Sí, sí, us vaig donar festa. O sigui que...
Tens raó, sí, sí, per dies ara, entre una cosa i l'altra.
Benvinguda, fas bona cara, eh? T'ha anat bé, això.
Gràcies, igualment.
Que bé s'ho munta l'Antònia, escolta. També està amb nosaltres la Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja. Marta, què tal, bon dia?
Bon dia i bon any.
M'has portat bon convidat avui, eh? Fa dies que no el veiem i sempre em fa il·lusió. Està amb nosaltres l'Enric Blasi, de la companyia teatral La Baldufa. Enric, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Benvingut. Per cert, la Marta, amb els seus comentaris habituals d'abans d'obrir el micròfon, m'ha deixat mort. M'has matat, ara.
A veure, què hauré dit?
Perquè m'has dit que no hi ha cap dilluns de festa aquest 2019. Jo encara no ho havia mirat, això.
No, volia dir això. Ah. Que totes les setmanes tenen dilluns.
Ah, vale. Vale, però algun igual és festiu.
Sí, segur que sí.
Bueno, el de la Mona.
El de la Mona.
El de la Mona, segur. Jo sóc pro dels que diu que tots els festius s'haurien de moure els dilluns, eh?
De la Mona, després el de la Fira de Lleida, que es cau en diumenge el 29 i el passen el 30.
Ah, mira. Jo és que encara no he mirat el calendari laboral.
Jo com que ja fa dies que el treballo aquest calendari, perquè estem fent tota la programació, em vas al calendari i el tinc com a posat aquí.
O sigui, em parles del setembre?
Setembre.
Ah, bueno, setembre encara tenim temps de parlar.
Dic, ara, la mala notícia és que d'aquí a Setmana Santa no hi ha ni una festa.
No hi ha res, eh?
Només és per animar.
I cau alta, no, aquest any, la Setmana
Santa. I cau alta, sí, cau a mitjans,
cau
el 18 d'abril.
Sí. És la setmana del 15 al 21 d'abril, la Setmana Santa. Uh-huh. Els dies festius són el 19, o sigui, 18, 19, 20 i 21.
O sigui, ens espera un trimestre molt productiu. Bueno, molt. Podem treballar molt.
Molt llarg. Sí.
Molt bé, doncs apa, que anem directes cap a les dues. Escolta, permeteu-me, mira, avui hi ha una activitat que... Bueno, hi ha hagut aquests dies una activitat que és magnífica, el Caixa Fòrum, i que s'acaba avui, i que per això ara han tancat a les dues, estan fent el darrer del matí, però a la tarda us queda encara des de les 5 fins a les 8 del vespre unes sessions de 45 minuts amb un autèntic caça amb meteorits, Maribel.
Sí, així és. Tenim un gran expert en meteorits, en José Casado, que durant aquests tres dies, dimecres, dijous i avui divendres, doncs, ha estat aquí al Caixa Fòrum oferint doncs, sessions de 45 minuts als nens i nenes, però més aviat doncs, a tots els públics, presentant doncs, tots els secrets, tot el món doncs, dels meteorits. No?
Això, per assistir, què hem de fer? Perquè queda aquesta tarda 3 hores només.
Sí, queden 3 passis aquesta tarda i simplement doncs, és acudir a Caixa Fòrum Lleida, demanar doncs, la invitació doncs, pertinent per poder doncs, entrar doncs, a la sessió.
És gratuït.
És gratuït.
És gratuït, per tant.
I francament és una activitat doncs, molt recomanable. Els nens i nenes que fins ara doncs, han assistit a aquestes sessions han sortit molt contents perquè tenen la possibilitat doncs, de tocar, de veure i d'entendre doncs, tot el món dels meteorits.
Mm-hmm. Volia tenir preparat, però ja no ho he fet, i és veritat que m'ho reclamen també des d'algun altre espai, ara aquí uns aplaudiments, uns bien i tal, perquè el Caixa Fòrum ha publicat la xifra d'assistents del 2018, ja sabeu que les primeres setmanes d'un any nou doncs es fa balanç de tot, del bo i del dolent, a mode de xifres de l'any anterior, i Maribel, vosaltres al Caixa Fòrum, no sé si és un rècord, però sí que és una xifra boníssima la que heu obtingut de visitants del 2018. És una xifra que està al voltant dels 84.500 assistents.
Així és. Francament, doncs, estem molt contents perquè 84.000 persones doncs, han passat o han entrat doncs, al Caixa Fòrum Lleida per gaudir doncs, de les activitats, ja siguin les exposicions, o bé tota la programació doncs, dedicada al públic general, al públic familiar i al públic escolar.
Home, els que estem aquí n'hem sumat algunes, eh?
Sí.
L'Antònia segur que ha entrat, la Marta també, jo també he entrat unes quantes vegades, per tant, som part d'aquests 84.000 assistents. Maribel, l'exposició de Robert Capa, que segueix en marxa. Avui teniu a la tarda també una visita familiar guiada a les 6 de la tarda.
Així és. Nosaltres ara estem acabant doncs, ja la programació familiar de Caixa Fòrum Lleida i aquesta tarda doncs, oferim la possibilitat als nens i nenes a partir doncs, de 8 anys, acompanyats doncs, dels seus pares o dels seus amics, en visitar doncs, de forma guiada doncs, l'exposició. Recordar demà, dia 5 de gener, malgrat sigui doncs, la vetllada doncs, de Reis, que a 6:45 de la tarda oferim també la visita guiada adreçada doncs, al públic general. Mm-hmm.
L'exposició de Robert Capa, que ja sabeu que encara falta, però és fins al 27 de gener.
Així és.
Per tant, tampoc el que ens esperem aquell cap de setmana, anar a veure si no hi hem anat, que anar-hi és fàcil, ràpid i gratuït. Només cal entrar al Caixa Fòrum, baixar a la zona de soterrani per entendre'ns i allí teniu tota la visita. I després, com sempre diem, recomanable fer la visita guiada, que normalment són els caps de setmana.
Sí, així és. Com dèiem, cada dissabte a 6:45 oferim la visita guiada adreçada al públic general.
Sí que és veritat que aquest cap de setmana tenim, doncs, demà dissabte la cavalcada, diumenge dia dels Reis, que és festiu, que cau en diumenge.
Aprofito, si em permet, Ricard, per recordar que el dia 6 de gener sí que estem tancats al públic.
Ahà, diumenge.
Són aquests tres festius al llarg de l'any que tanquem al públic.
A partir de la setmana vinent tot torna a la normalitat, els escolars a partir de dimarts, les escoles, perquè tenen festa el dilluns, i és llavors quan la setmana vinent torneu a la programació habitual, amb els matinals de cinema els dimecres i les trobades amb el dijous.
Sí, sí, així és. La setmana que ve comencem, doncs, o reemprenem l'activitat habitual. Aquest dimecres estrenem una nova edició de Matinals de Cinema, un cicle que és, té, doncs, molta requesta, molt èxit per part de, del públic assistent, doncs, de CaixaForum Lleida. És una activitat que està molt ben valorada. Iniciem, doncs, aquesta nova trajectòria amb la pel·lícula La casa junto al mar. És una pel·lícula d'un cineasta francès de l'any 2017 i que ens farà, doncs, viatjar, doncs, a la mateixa Marsella.
Molt bé. I trobades amb dijous.
Trobades amb dijous, sí, i amb dijous, però amb la figura, doncs, de Xavier Mañosa, que és un dissenyador, doncs, industrial, que d'alguna manera, doncs, ens presentarà, doncs, les seves creacions. És un ceramista que ha incorporat en les seves creacions aquest disseny industrial. Ell va veure, doncs, del seu taller familiar. Els seus pares, doncs, eren ceramistes, va estudiar, doncs, a la Llotja i va decidir, doncs, anar-se'n, doncs, a viure a Berlín. I allí va descobrir tot el món del disseny industrial, no? I és aquí que torna a Catalunya i munta, doncs, l'estudi de disseny Aparato. Ell ens presentarà, doncs, les seves creacions. Ell ha treballat per nombroses cases comercials com Nike, Alesi o Hermès, i ens desvetllarà quins són els secrets o quins són els processos de tota la seva creativitat.
Molt bé. Això serà dijous, a quina hora?
A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda. Molt bé, gràcies, Maribel. Parlàvem de tornada a la normalitat de cara a la setmana vinent. Antònia, a la Biblioteca Pública de Lleida, també a partir de dilluns repreneu l'horari habitual d'hivern, eh?
Sí, per sort, dilluns ja reprenem l'horari habitual. Com vaig comentar abans de començar vacances, no estàvem gens contents amb l'horari que aquest any han pogut donar durant les vacances de Nadal. Creiem que és insuficient, però bé, les circumstàncies són les que són. I a partir de dilluns ja recuperem l'horari habitual.
Molt bé. Anem a parlar ja activitats que tindran, que començaran a la biblioteca a partir de la setmana vinent. Ja us avanço, això ho vam avançar, això és veritat que ho vam avançar ja fa molt temps, que tindreu un taller de nadons el 12 de gener.
El 12 de gener
les inscripcions estan obertes, eh?
Estan les inscripcions obertes, i a més a més ja hi ha moltes, sí, moltes inscripcions fetes. Fem dues sessions amb la Flaps, que és una noia que s'havia format aquí a Lleida a l'aula de teatre, i l'espectacle es diu La flor de colors i està dirigida a nens de 6 mesos a 36 mesos.
Això és dissabte vinent, no demà.
Dissabte dia 12, vinent. Però estan ja les inscripcions obertes, hi ha dues sessions, una a les 10 i l'altra a les 11 i mitja.
Abans d'això, la setmana vinent, a la meitat, dimecres, inaugureu també una exposició.
Canviem l'exposició, avui és el darrer dia per veure l'exposició de Pedrolo, que hem tingut al claustre de l'Hemeroteca, i el dimecres que ve tenim l'exposició fotogràfica Imàgenes i memòria de Mauthausen. És una exposició fotogràfica sobre el camp de concentració, amb la particularitat que són fotografies, la majoria fetes pels fotògrafs del nazis, o sigui, del nazisme.
El fotògraf oficial.
Exacte, el fotògraf oficial, i després complementades amb d'altres, ja quan el camp es va alliberar. És un contrast important i, bueno, creiem que és una manera de tornar a posar damunt de la taula aquest tema, de reflexionar i una mica que tots plegats no ens n'oblidem. Està organitzada per l'Ajuntament de Lleida, juntament amb Michael Mauthausen i amb el Ministeri d'Àustria.
Molt bé. I també ben aviat hi haurà una activitat nova a la biblioteca. Sabeu que, vaja, això només escoltant una mica les notícies, no surt cada dia, però es va dient darrerament, doncs, que la canalla a l'escola haurien de començar a incorporar el tema de la programació. No d'aprendre un llenguatge de programació concret, sinó a començar a aprendre a pensar, doncs, com programar. I vosaltres a la biblioteca oferireu un taller de 12 sessions amb una eina que està desenvolupada pel MIT dels Estats Units i que té un ampli reconeixement a nivell de tot el món, com és el llenguatge Scratch.
Scratch.
Que és molt assequible per la canalla. I és un taller de 12 sessions, Antònia, que va destinat a quines edats?
A nens de 9 a 12 anys.
De 9 a 12 anys.
És un taller molt reduït, són per a 12 nens, de 9 a 12 anys. Té una durada, començarà ara el 14 de gener, gener i s'acabarà l'1 d'abril. És gratuït. L'únic que sí que demanem és als pares que es vinguin a inscriure, que vinguin a inscriure els nans a la sala infantil, que una mica valorin si realment el nan podrà fer tots els tallers.
Cada dilluns.
Serà cada dilluns a la tarda, de 5 i mitja a 7. És uns tallers que ja fa 3 anys que s'estan fent a diferents... és una xarxa a nivell internacional i es fan escoles, centres cívics, i fa 3 anys les biblioteques també ens hi vam incorporar. Nosaltres no l'havíem pogut oferir perquè no teníem cap estudiant proper que volgués fer el taller, perquè aquest taller el fan estudiants voluntaris, en el nostre cas a compte d'un crèdit de la universitat. És una professora que ha donat, és una noia que està estudiant a la UOC, però ja ella ha donat moltes classes de programació. Ens va agradar molt tot el plantejament i aquest any ens hi hem incorporat.
Doncs si això, els pares, sobretot, si voleu que provin aquest món, que el provin, per saber, bueno, si t'agradarà o no,
és un nou llenguatge, és una nova manera de fer funcionar la ment, és una nova manera de fomentar l'aprenentatge des d'un altre punt de vista. Si la veritat és que si ens funciona, la idea és continuar oferint-lo.
A més, és un grup reduït que sempre és millor per l'alumne, perquè tens atenció més personalitzada. 12 alumnes, 12 sessions els dilluns de 5:45 fins a les 7 de la tarda, de 9 a 12 anys. I, a més, penseu que els nens amb aquesta edat, de 9 a 12 anys, el que als pares ens pot semblar difícil o complicat, els nens són unes esponges.
El retorn que tenim de biblioteques on s'ha fet és que els nens s'ho passen molt, molt bé, que els entusiasme, que els agrada moltíssim.
Després, Marta, et poden arribar a casa i ensenyar-te tu,
Sí, ja hi ho fan.
No, t'ho dic perquè els nens... jo recordo els meus, no en aquest sentit, però anar a veure alguna obra de teatre a l'Escorxador, amb l'escola, o algun concert a l'auditori, i després dir-te a casa, no, anem a veure-la, i llavors te la van explicant. És a dir, tot el que viuen, després ells són esponges, s'ho queden, doncs imagineu-vos un taller de programació. En fi, si volem informació,
a la sala infantil i juvenil de la biblioteca, més que res, perquè no ho hem volgut fer amb el formulari web, perquè volem explicar-ho.
Correcte, s'ha d'explicar.
Als pares exactament en què consisteix la sessió.
És gratuït, però ha d'haver un compromís de que assistiu, perquè són 12 places, si n'ocupeu una i el tercer dia deixeu d'anar-hi, doncs hi haurà algú que vulgui...
La veritat és que és una pena aquest tema d'una mica de la informalitat, perquè el darrer espectacle que vam tindre a l'hora del conte al Nadal, el tancament abans del Nadal, o sigui, vam fer-ho per invitació perquè era la sala d'actes i tenia aforament limitat i van faltar 20 persones. O sigui, amb la quantitat de gent que vam dir que no. Vull dir que sap molt greu, perquè a més només cal avisar, dir, escolta, no podré venir, amb un correu una trucada i tu avises a tota la gent que t'ha trucat i deixes entrar. Sap greu, però...
Això ho dic, no, vull dir que us podeu apuntar, és gratuït, però us explicaran en què consisteix i una mica has de donar la teva paraula de que, escolta, sí, vindrem les 12 sessions. Gràcies, Antònia. Marta, escolta, Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja, el que estan fent l'Enric és notícia, és a dir, fa dies que no inauguraven una obra a Lleida, Enric...
Que no estrenaven a Lleida. Sí. Oficialment sí, no?
Sí, sí. No passa res, però sí, sí.
Bueno, no, ho dic com a bona notícia.
Bueno, per casuístiques de la...
Ja ho sé, que al final això no es tria, això dels calendaris.
Bueno, saps què passa? Que nosaltres sempre que amb cada producció d'un espectacle nou el que fem és intentar cercar i buscar partners que puguin participar en el procés de producció d'un espectacle de la Baldufa. I els últims, doncs, ha donat la coincidència que hem anat estrenant a llocs diferents. Mon pare és un ogre, el vam estrenar a Perpinyà, el príncep Feliç a Reus, i, bueno, doncs això, gent que participe com a coproductora dels espectacles, doncs vol una miqueta doncs emportar-se la primera actuació que sigui a casa seva.
No vol dir que no hagin vingut a Lleida amb tots els espectacles.
Han vingut amb tots els espectacles, han vingut a Lleida, però no a fer la primera.
Recordem que estem amb l'Enric Blasi de la Baldufa, els podeu buscar a internet i a les xarxes socials. Esteu presentant, a Marta, a l'escenari del Teatre de la Llotja, perquè és justament allí on hi ha muntatge. Ara no m'explicaràs el muntatge, el Chapó, que és aquesta nova proposta de la Baldufa. Avui és el tercer i darrer dia. I explica'm això, perquè esteu a l'escenari del Teatre de la Llotja.
Són a dalt de l'escenari, de fet l'altre dia una noia em deia, perquè quina sala és aquesta de la Llotja? I la vaig haver de portar a l'altre costat del teló perquè veiés la platea, perquè el públic és a dalt de l'escenari, però l'accés és per un passadís, pel passadís d'artistes, de camerinos. Llavors, clar, la gent es perd una mica i no saps on has anat a parar, perquè ara que es fas dos...
És una sala nova, per entendre.
Sala... Sí, sembla una sala nova, perquè tu ets a dins de la caixa negra de l'escenari, doncs veus focos a dalt i barres de focos, veus l'escenografia de Chapó, que és una grada circular, com un circ, i clar, quan entres allí, doncs estàs en un altre món, tu no saps on ets.
Clar, anem a explicar que la gent que hem tingut sort de passejar-nos per dins de la caixa negra, que diu la Marta, quan ho veus des del públic sempre hi ha una cortina que no et deixa veure la major part, és enorme, per tant, vull dir, hi cap, és un bon escenari. Sí que és veritat que aquest escenari és circular, recorda el d'un circ, i és més gran del que sembla, perquè l'escenari de la Llotja és gran,
és molt gran. Llavors la grada sí que és veritat que sembla, però és molt gran la grada. El Pijo va dir que fa 10 i mig de diàmetre.
11 per 11,
déu-n'hi-do.
Chapó, explica'm, Enric, d'on surt aquesta idea?
Bueno, portàvem uns quants espectacles una miqueta foscos, la Baldufa, i Mon pare és un ogre, és un espectacle que parla d'una persona que està tancada en una presó, és un espectacle captivador però amb un punt de patiment, i com que els socis i actors de la Baldufa el que ens agrada és reinventar-nos i explicar històries noves, ens apeteixia molt que aquest espectacle fos un espectacle d'humor. Ens mereixen tot el respecte del món, el món dels pallassos, i vam decidir intentar fer un espectacle de pallassos i justament per a poder ajudar que aquest espectacle arribés bé, el que nosaltres volíem explicar, fer-ho en aquest format circular. I Chapó, que es trobava la gent, bueno, la gent que ja ha vingut ja s'ho ha trobat, i els que vindran espero que també, es trobaran que assisteixen a la festa de despedida del Confeti, que és el cara blanca d'aquesta companyia de circ que ha traspassat, que s'ha mort.
Què rius, Marta?
Ha traspassat, ha traspassat.
No ho diuen així.
Ha traspassat. Quan entra el públic, sí. Els pallassos estan tristos perquè se'ls ha mort
el líder. Això és, sí, sí. És un espectacle de playa.
Això és el punt de partida.
És el punt de partida. O sigui, no estem fent un spoiler molt gran. És el que la gent es troba a l'entrar, doncs, que és la despedida del cara blanca. I tot això, després, a nivell dramàtic, el que implica que és que falta el líder d'aquesta trup de circ, pues, i llavors pues, parlem amb tot l'humor del món, pues, parlem una miqueta del lideratge, de com arribar al lideratge, i hi ha certs tocs de política, però des d'un món naïf com és el món dels pallassos.
Jo he de dir que això que ha dit que havien fet uns espectacles foscos, jo crec que havien anat amb fos 15, i això és una obertura de finestres. A més, estan els tres estupendíssims. Jo crec que estan molt, molt bé fent de pallassos. Ahir m'ho comentava gent també d'altres teatres que van venir, que heu trobat molt bé cadascú el seu pallasso, i heu de venir a veure'ls perquè us farà mala panxa de riure.
Molt bé.
És una... a més, la vostra trajectòria més o menys la conec, perquè gràcies a la Marta i en el seu moment la Margarida, doncs, anaven explicant. És una obra que quan vau començar a treballar?
Fa un any i mig.
Fa un any i mig, eh? Ho dic perquè a vegades la gent es pensa que això només és seure's, ens posem aquí en una sala, quatre diàlegs i quatre històries. O sigui, porteu un any i mig treballant amb aquesta obra.
El nostre procés de creació sempre són molt llargs. Des que surt la primera idea, l'embrió, després dels assajos, el treball de taula, són processos molt lents.
I sovint no s'acaba amb l'estrena.
I en aquest cas no s'acaba amb l'estrena, segur.
Suposo que cada vegada que es posa sobre l'escenari, cada vegada potser no, però alguna vegada pots anar detectant alguna coseta, no? Això potser fem-ho així, o això canviem-ho així, o aquesta frase diem-la abans o després.
Per exemple, amb Mon pare és un ogre, que és el que vam estrenar a Perpinyà, pràcticament de l'estrena ara no ha canviat, perdó, perquè és un espectacle que està molt tancat, és un espectacle més dramàtic, en el que no tens una necessitat tan imperiosa de la resposta del públic, però Chapó, que és un espectacle de pallassos, necessitem el públic, i no, només amb les quatre funcions que han fet fins ara ja detectem claríssimament què funciona bé, què no funciona tan bé, i què funciona molt bé i no ens esperàvem. I això, clar, et canvia els tempos de l'actuació, perquè una escena que el local estàs assajant i durava 10 segons, apareixen els riures del públic i òbviament has de fer una pausa, parar i respirar-ho. I això fa que el públic, clar... Pues ahir va vindre justament el director, que és una persona, un noi de Bilbao, vam anar a sopar plegats i ja deia, pues això sí, això no, vull dir que hi haurà una feina final d'acabar l'espectacle, segur.
Molt bé.
Escolta, només una consulta, disculpa'm.
Sí. No.
Quan has dit feina de taula,
sí.
Què és feina de taula?
Pues ficat davant d'una taula amb silenci, anar pensant...
Val. Ah, no, és que jo saps com he pensat...
Anar passant les hores...
Perfecte.
I què fem? I anar-nos mirant... És un moment molt lamentable.
Molt bé, és que quan has dit... Has dit
és com el moment del foli en blanc.
És un moment molt lamentable.
Quan has dit la feina de taula, i ho has dit com una cosa normal, sí. He pensat, quina deu ser la feina de taula?
És el punt de partida d'un espectacle, però és el moment més lamentable,
més dur, no?
Perquè hi ha moments que... Pues anem mirant i...
Bueno, però és el que diem, el procés creatiu té això, sí. que no és que m'hi poso de 9 a 1 i de 5 a 8.
Però de fet és una cosa, que quan nosaltres partim, quan fem creació, ho podeu provar amb nens i nenes, eh? Si tu amb una nena dius, fes algo que vol dir.
Sí, clar.
O sigui, el full en blanc per un creador és el pitjor. Esclar, fins que no trobem un marc,
un marc
en què tots els creadors ens hi trobem còmodes i dir, vale... Què vol, Marc vol dir la forma, quina serà la forma de l'espectacle? La forma serà aquesta, la temàtica, l'estil, fins que no trobem aquest marc comú, són aquests moments d'anar remenant la tassa del cafè amb llet o del té...
Però jo trobo admirable la complicitat i la intimitat que hi ha d'haver tenir entre vosaltres tres per arribar a aquest punt, perquè clar, si ara ens poséssim nosaltres aquí quatre i dir, vinga, anem a fer algo. No gustaries, a veure si ara dic això.
Fins que no apareix el què... aprofito, si em deixeu, per dir-vos que aquest espectacle del Chapó l'hem documentat tot el procés de creació des del minut zero amb una noia que es diu Laia, que... O sigui, no m'atreveixo a dir que hem fet un documental perquè seria massa...
Bueno, és un documental, ja ho dic.
Hem documentat la nostra feina i ho presentarem segurament al febrer al Funàtic.
Molt bé.
I això la gent podrà veure una miqueta que és un procés de creació, doncs, amb les residències.
Això està molt bé, perquè aquí en podem parlar i pots anar a veure l'espectacle, però a vegades això d'aprofundir una mica què hi ha al darrere està molt bé.
Si em permeteu una broma molt ràpida, recordo quan el meu fill fa quart d'ESO i un pare, que és una persona formada, que és professor de secundària, em preguntava, i vosaltres quan no teniu actuació, què feu al local? I li vaig dir, quina mandra explicar-li tot
allò.
Jo vaig dir, fuma porros. Ell va entendre que la pregunta que havia fet no era massa pertinent. Perquè va dir, ara què li he d'explicar? Tota la feina que hi ha darrere d'un espectacle... I li vaig dir,
la veritat és que quan algú et fa una pregunta a la qual es qüestiona... O veus que està una mica posant en dubte la teva feina. Jo, quan a vegades que et trobes algú, diu, ah, biblioteca, que bé, deus llegir molt. Esclar, diu, sí, en el meu temps lliure sí, perquè realment m'agrada molt llegir. Perquè, esclar, és que la biblioteca és impossible. Però encara et trobes gent que a vegades et fan aquest comentari i la veritat és que et quedes descol·locat, perquè dius, aquesta persona no està fent una valoració de la feina.
Jo recomano la resposta a fumar porros, eh?
Sí, no, la incorporaré.
Veuràs que com a mínim li faràs un trasbal.
Això demostra la falta de sensibilitat, de coneixement...
Bueno, de falta d'informació, de coneixement i de ganes
de valoració que tenen els oficis de la cultura.
Sí, el que passa és que a la vegada formular la pregunta així el que més demostra és la falta de respecte, perquè una cosa és que em digués, hòstia, explica'm el teu dia a dia.
Clar, correcte.
Demostraria que té ganes de saber-ho.
Una empatia, no?
Clar,
però si dones per fet que no fa res...
Però clar, ell el que està suggerint és que... Això, que estem,
bueno,
que estem al local i dic, que vols escoltar això...
Que no es dona cap valor a la feina prèvia a l'espectacle, sinó que només se té la constància de que quan treballeu és quan esteu actuant.
Que només actuem, només treballem quan actuem.
Sí, el punt de partida de les visites aquí... a cal artista va ser aquesta pregunta.
Correcte.
Què feu quan no feu bolos?
I ja saps que ho trobo molt a faltar, Marta.
Jo he de dir només un apunt, que el fet de fer aquesta tertúlia aquí a la ràdio sí que... personalment m'ha donat un coneixement del rerefons de les companyies, sí. Que m'agrada molt de conèixer-lo, no? Perquè, bueno, tot aquest aprenentatge
m'ha agradat moltíssim. Avui amb l'Enric, el proper divendres amb una altra persona, s'asseuen aquí, un músic,
sí.
I t'explica la seva vida, perquè a més, com que som curiosos, perquè jo faig quatre preguntes, però aquí les tertulianes, doncs, i és la riquesa de l'Espai Groc, preguntes, i comences a veure pues, els anys de formació, el dia a dia, de dilluns a divendres, perquè, clar, això normalment són tasques de cap de setmana, oi?, el tema dels espectacles.
No, en el nostre cas, no, eh? En el nostre cas, clar, que fem molts escolars,
bueno, clar,
nosaltres no tenim cap setmana igual.
Escolta, per cert, Enric, sí. Espera, dono la web www.lavaldufateatre.com, aquí sí. Us trobeu. Demà treballeu? A la cavalcada.
Sí, sortim amb el
Zeppelin. Demà esteu amb el Zeppelin,
eh? Jo crec que després del marraco ja és l'element de Lleida.
Ho anava a dir perquè ara la gent diu, bueno, vale, sí, aquí fa minuts que estem parlant amb l'Enric Blasi, però qui és l'Enric Blasi? Qui són? Bueno, doncs si aneu a la cavalcada demà, els tres que van amb el Zeppelin, que no es puja, baixa, es mou d'una manera que sembla incontrolable, però està controlada, són la Baldufa, i un d'ells és l'Enric. Ara no sabria dir qui dels tres, perquè fa estona que veig la foto aquí i no puc saber qui és, però bueno, són els del Zeppelin. Per tant, demà a la cavalcada de Reis hi haurà el Zeppelin i seran els companys de la Baldufa Teatre. Doncs escolta, enhorabona per l'espectacle. Us queda avui encara... Feu una o dues funcions?
Avui dues,
eh?
Me reitero, però seria interessant que la gent vingués a veure-ho,
sí,
eh?
Sí, sí. Encara us podeu acostar a la temporada Lleida.cat, i comprar la vostra entrada. Estan al Teatre de la Llotja, però a més, doncs estan en una zona que habitualment no és accessible, per tant, mira, si li voleu afegir una cosa més, doncs és especial justament per això, eh? Munten un escenari damunt de l'escenari i allí desenvolupa tot plegat.
A les 6 i dos quarts de 9.
Sí, sí, 2:15. Quan dura l'espectacle?
Una horeta. Una cosa, explico una cosa molt ràpida, sí. molt ràpida. Si compreu l'entrada per internet, és possible que us fiqui exaurides, però queden entrades a taquilla.
Ah, per tant.
Perquè hi ha una reserva d'entrades a taquilla, per normativa suposo que és, vull dir que encara que arribes a ficar a la web que estan exaurides, a taquilla queden entrades.
Escolta, aneu cap a la taquilla, que segur que és arribar, a comprar i entrar, eh? Enric, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Em uneixo amb el que deia l'Antònia, és el que més ens agrada quan veu un convidat. Aviam. Ens ho passem molt bé tots aquí, eh? Però com ve un convidat a acabar de conèixer aquestes interioritats, enhorabona per l'espectacle i demà intentaré identificar-te a la cavalcada dels Reis, eh? Gràcies, Enric.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja directes cap a les dues, avui amb la Marta, amb l'Antònia i amb la Maribel, aquesta primera del 2019. Us veieu amb forces per arribar al juliol?
I tant,
sí?
I tant.
Sí. Doncs apa, bon cap de setmana.
Igualment.
Arribem a les dues, ens hi tornem dilluns.